Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. El portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha defensat que els republicans utilitzin tota la seva força negociadora a Madrid per millorar la vida de la gent que visqui on visqui. El líder del partit també ha declarat que Junts no entén el Partit Republicà perquè fa molt temps que seu en un escó. Rufián ha respost d'aquesta manera a la portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueras.
Quien califique esto de inutilidad o a cambio de nada... Hace mucho tiempo que se sienta en un escaño. Hace mucho tiempo que se mueve en un coche oficial. Y hace mucho tiempo que vive en Twitter.
Rufián també s'ha dirigit al PSOE, que els acusa de supèrbia i els avisa que vagin en alerta perquè si no cedeixen es quedaran sols.
Comienzan a tener a mucha gente muy cabreada, demasiado cabreada. Señores del gobierno, calculen bien sus fuerzas, porque yo no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, li ha respost reiterant que els comptes són bons pel conjunt català i que hauran de pactar.
Somos muy conscientes de que nunca este gobierno tiene un cheque en blanco, ya le gustaría, tenemos que sudar la camiseta.
Rufián ha dedicat part de la seva primera part del discurs a abordar la negociació sobre la quota per al català a la llei audiovisual i Montero ha admès que el redactat serà conjunt però torna a evitar parlar de quotes. I encara a Madrid, els dos partits que formen el govern espanyol, PSOE i Unides Podem, han tancat un acord per derogar la llei Mordassa. Així ho ha anunciat aquest dijous el diputat d'Unides Podem al Congrés, Enrique Santiago. Els dos partits ja van anticipar un principi d'acord que inclou derogar les sancions per les manifestacions no comunicades. D'aquesta manera, només s'hauran de comunicar les concentracions d'esdeveniments previstos i previsibles, com per exemple la manifestació de l'1 de maig. No caldrà informar de manifestacions que se celebrin per imprevistos que provoquin la seva immediatesa i només seran sancionables si provoquen violència o alteració de l'ordre públic. La no comunicació de les manifestacions previstes i previsibles serà sancionada com a falta lleu. I Salut augura que els casos de Covid-19 a Catalunya pujaran en les properes setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha manifestat en una entrevista a RAC1 que ara per ara la incidència és baixa i que la repercussió assistencial està molt controlada. És per això que creu que caldrà prestar atenció a la tardor i a l'hivern, èpoques típiques dels virus respiratoris. Malgrat l'augment, Carmen Cabezas preveu que el Nadal sigui bastant normalitzat. Cabezas també ha parlat de la variant Delta Plus i ha assegurat que l'amenaça que representa ha decaigut, perquè fins ara només s'han detectat 18 casos. Pel que fa a les dades de la pandèmia, el nombre de positius ha pujat en les últimes hores i els ingressos hospitalaris han baixat. Salut ha notificat més de 700 positius nous i dues defuncions més. Hi ha 12 malalts menys als hospitals i 7 crítics menys a les unitats de cures intensives. La majoria dels indicadors empitjoren. El risc de rebrot puja 59 punts i la velocitat de propagació puja 3 centèsimes més i se situa en 1,16. I els Mossos han registrat 332 casos de bullying o assetjament en 3 anys a Catalunya. Segons ha reconegut el cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà, el sergent Guillem Goset, les xifres no són molt altes, però sí l'impacte que genera cadascun d'aquests casos tant en la víctima com en el seu entorn.
Cada víctima que hi ha d'assetjament, cada cop que es detecta que estem davant d'un cas d'assetjament, l'impacte que hi ha no només sobre les famílies, sobre la víctima, sinó també a les famílies i a tot el seu entorn, els amics, els companys que veuen aquest patiment i que a vegades no troben l'estratègia per poder ajudar, això genera un gran impacte emocional i de victimització.
Per abordar aquesta realitat, la policia catalana impartirà nous tallers en escoles i instituts per conscienciar, prevenir i detectar els casos.
La prevenció la fem també per la xifra, per fer aflorar aquesta xifra negra, conèixer més casos, fer més intel·ligència policial, conèixer millor el fenomen i donar una resposta oportuna.
L'objectiu dels Mossos és dotar els alumnes de primària i secundària de les eines per trencar el silenci que sovint domina. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El Real Madrid demanarà permís als seus socis per endeutar-se i poder acabar les obres del Santiago Bernabéu. Així ho estableix un dels punts de l'assemblea anual que el club blanc ha convocat per al proper 20 de novembre. La inversió acumulada per a la remodelació del Bernabéu a data 30 de juny és de 279 milions d'euros, menys de la meitat dels 575 milions de préstec sol·licitat per finançar les obres. Ara els socis hauran d'aprovar si s'amplia aquest crèdit o no. A la segona divisió, aquesta tarda, juga el Girona al Corcón. Mitchell, l'entrenador gironí, haurà de fer mans i mànigues per decidir l'11 inicial degut a la llarga llista de baixes que té l'equip. El Girona no pot comptar amb Borja García ni amb Darío Sarmiento, tots dos lesionats. Tampoc hi seran els sancionats Jairo Izquierdo, que va ser expulsat diumenge per doble amonestació, Adrià Hurtola, que va veure la vermella directa per protestar des de la banqueta, i tampoc Samu Saiz. Mitchell, però, veu aquestes baixes com un repte per als jugadors disponibles. El partit es jugarà a partir de les 7 en directe per Movistar la Liga. I en tennis, Carlos Alcaraz disputa aquest vespre els vuitens de final del Masters 1000 de París contra el francès Hugo Gaston, després que ahir passés per sobre de Jannik Sinner. El jove tenista espanyol va guanyar el número 9 del món en 2 sets, 7-6 i 7-5. I encara en tenis, Espanya ha quedat eliminada de la Billie Jean King Cup després de perdre ahir contra els Estats Units en 2 sets, 6-1 i 6-0.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tots podem donar una mica del que tenim, perquè quan posem les nostres qualitats al servei dels altres, tot cobra més valor. El 7 de novembre celebrem la jornada de Germanor i et demanem que col·laboris amb la teva parròquia compartint el que saps fer. Perquè amb tu som una gran família. Som Església 24-7. Per tants.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí a Ràdio Estel, el teu coworking. No, I turned wrong.
Left your heart torn. Is that what devils do? 11 minuts que passen de les 12 del matí. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Molt ben acompanyades ara, eh?
Oh, i tant, no ens podem queixar.
Doncs una setmana més tenim amb nosaltres el Xavi Toscano. Xavi, com estàs?
Molt bé, molt content de tornar.
De fet, d'estudi a estudi, eh?
Sí, jo vaig canviant, vaig saltant de banda a banda.
Company dels Esports de Ràdio Estel, que cada mes ens explica aquelles històries curioses, no, Olga, relacionades amb el món de l'esport.
I a més, avui una cosa que ens agrada molt bé. El mes passat parlàvem de les curiositats del Mundial i avui la cosa va de diners i concretament d'apostes esportives. Ai. Que me ha tocado la quiniela,
ay, que ha acertado la quiniela, ay, que me ha tocado. Clar, d'alguna manera, ostres, és que dir la travessa, ara et xafaré el català, eh? Però, Olga, Xavi, no sé com
la
ho veieu,
però
la quiniela de cada setmana.
Sí, la quiniela, però en català correcte hauríem de dir la travessa.
És la travessa, no?
En parlarem allà de la secció del nom de la quiniela, d'on prové aquest nom. La cançó ja ens ho deixa clar de què parlem avui. Avui farem una mica d'enveja perquè parlarem de diners, parlarem de milionaris, parlarem de gent que no era milionària i s'ha fet milionari gràcies a la travessa, per tant, gràcies al futbol, als partits de cada setmana. Sempre vinculem aquesta secció a l'actualitat i, per tant, la quiniela aquest any celebra els seus 75 anys. 75 anys des de que Apostes de l'Estat va oficialitzar el joc de la quiniela, però el joc es remunta molt abans. Dic oficialment perquè va ser el 1946 quan es va legalitzar aquesta aposta, la primera jornada del mes de setembre de l'any 1946, tot i que els inicis són anteriors, perquè ja l'any 1929 diversos grups d'aficionats al futbol ja hi jugava pels parts dels països.
Com és això?
Sí, sí, la gent ja fa apostes, no? Com allò típic d'aquí guanyarà,
exacte,
com la porra. Com
les porres que es fan quan hi ha partits importants, tipus Barça-Madrid, o finals de Mundials, el que fas amb els amics.
Llavors eren quatre gats i donava més, no?
Els per Mundials que jugava el Piqué, no, Xavi?
Els mundials exacte, els mundials quan encara jugava el Piqué, això, la dada que se't va escapar l'últim mes. Doncs, com dèiem, si una cosa ens porta a certificar que el seu origen pot ser anterior al 1946, és el nom del joc.
Ah!
Ho dèiem, la quiniela fa referència a una travessa de 5 enfrontaments futbolístics.
Clar.
D'acord? El cas és que l'any 1946, quan es va oficialitzar, a primera divisió ja jugaven 14 equips, per tant, cada jornada se celebraven 7 partits.
I no quadra el nom. Havia de ser anterior.
Exacte. Per tant, havia de ser anterior. Per tant, l'any 1929, gràcies a alguns testimonis, s'ha pogut saber que en una taverna de la calle Alta de Santander ja es feien habitualment apostes esportives i aleshores sí que cada jornada a primera divisió es jugaven 5 partits perquè només hi havia 10 equips aleshores a la primera divisió. Per tant, és possible que les persones que van jugar en aquest bar, en aquesta taverna de la calle Alta de Santander i que apostaven, s'inventessin el joc i fins i tot potser li donessin el nom que després va agafar Apostes de l'Estat per dir-li a la quiniela.
És curiós, Santander Cantàbria, no? Vull dir que va començar, que t'imagines que tot comença o a Madrid o
no?
A Barcelona,
sí.
Potser Sevilla, podries imaginar, no?
Però jo després us vull preguntar una cosa, perquè jo no sé, vosaltres sou jugadors de la quiniela?
Jo ara no, jo hi havia jugat molts anys a la quiniela, inclús havia estat amb una penya de la quiniela.
Em pensava que m'anaves a dir, i fins i tot m'havia tocat
un parell de vegades. No m'havia tocat mai un dur, i per tant, per això estic aquí treballant cada dia, si no, jo us dic
aixecant-me a Vendora,
segurament que... Però hi he sigut aficionat de bastants anys, inclús després dels últims anys.
Per tant, Xavi, tu estàs d'acord? La Olga diu que no. Que
alguna vegada havia posat, havia marcat un 1 o un X, un 2, que crec que ha canviat la cosa.
Bueno, ara ha canviat el sistema del ple al 15, és a dir, tu has d'encertar 14 resultats, i si els encertes als 14, és quan et compta el 15è acert. El que passa que ara el 15è acert ja no és, en cert, ja no és 1x2, és a dir, no has de marcar si guanya local, empat o visitant, sinó que has de marcar el número, has d'encertar el nombre de gols que marcarà cada equip. Si marcarà un gol, si no marcarà cap, un, dos...
Això és dificilíssim.
I això és molt, ho van complicar el sistema.
Clar, perquè anàvem perdent calarons i vam pensar que no guanyi tan fàcil.
Poseu-ho més difícil, però clar, el que es anava a dir és el fet aquest de... Quin és el vostre criteri per jugar a la quiniela? És a dir, jo jugava a la quiniela, eh? De fet, abans ho comentava a la taula de redacció, el meu germà, que és una mica supersticiós, jugava ell a la quiniela, però m'hi feia anar jo a comprar-la. O sigui, me'n feia acompanyar a comprar la quiniela, perquè deia que li portava sort, no? I estava jo al costat mirant com el meu germà feia la quiniela.
I és veritat, li vas portar sort?
Sí, sí, no, haig de dir que sí. Clar, jo vaig aficionar també i vaig començar a jugar a la quiniela. Però el meu criteri de joc...
Ah, però tu saps de futbol? Llavors era l'atzar.
Clar, és aquí. Què feu? A l'atzar o a l'equip que més us agrada o que teniu més estimació, saps? Jo, per exemple, la Real Societat, no? Jo ja em confesso, eh? Són algun dels equips que m'agraden més. Quin és el teu criteri a l'hora de jugar?
Jo, a l'atzar, de quinilles n'hi ha de diferents. En el cas de primera divisió, com que la segueixo bastant, sí que la feia, segons el meu criteri, de veient com anava evolucionant la temporada.
Tu perquè em saps, no, Xavi?
Exacte. No posarà sempre que guanya el Barça, per exemple, aquesta temporada.
Anava a dir, sobretot ara.
I més fora de casa, que encara no ha guanyat cap partit. Posaries un empat, posaries un dos, depèn del rival. Jo l'he fet així més a sorts quan en algunes jornades que la travessa s'ha fet sobre Lliga Italiana, sobre la Premier League anglesa, sobre la francesa i tal, o sobre partits de seleccions que ja no controles tant, ja no estàs tan al dia, aleshores sí que vas una mica... En funció del nom, no? Segurament, si juga un Alemanya... Mèxic, per exemple, segurament ficaries que guanya els alemanys, però pel nom, per la proximitat, també per veure els equips que tenen. Aleshores sí que l'he fet amb aquests criteris.
Jo sempre a l'atzar, els meus coneixements futbolístics no em permeten anar més enllà que a l'atzar.
Cal dir que a mi no m'agrada dir quiniela, eh? Jo sóc molt defensor del català, per tant jo li diré
travessa. Tu dius travessa, durant tota l'espai.
Sé que el nom popular és quiniela, a vegades si pots dir travessa, segurament te'n vas a una amistatge de loteria i dius dona'm unes butlletes de la travessa.
Fins que tothom comenci a dir travessa, i llavors semblarà estranyíssim dir quiniela.
Que es normalitzi, no?
És com tot, no? Si comencem a parlar bé el català, doncs ens acostumarem.
Doncs mira, remuntant-nos als orígens, ja en aquella primera jornada de la travessa, per tenir una mica idea de lo popular ja que era aquell joc, es van vendre un total de 38.530 butlletes. Estem parlant de l'any 1946, gràcies a les quals es van recaptar 77.060 pessetes. Cada butlleta costava aleshores 2 pessetes.
Uau! Que és molt poquet,
La col·lecta es repartia aleshores...
El 46,
La col·lecta en aquells moments es repartia de la següent manera. 45% dels imports de la recaudació es dedicaven al premi, 45% anaven a la beneficència, i aleshores un 10% anava per la distribució, entenc, que aleshores realitzava el patronat d'apostes mútues i benèfiques, perquè encara no existia el que coneixem ara com a loteries i apostes de l'Estado. I aleshores, mira, sobre això que parlàvem dels milionaris, dels encerts aquests que fem així a voleo, diguéssim, no?, sense tenir ni idea, anem a recollir unes quantes històries de guanyadors, de jugadors que s'han fet milionaris per
que sorpresa. No saben ni com s'ho han fet, no?
Jo podria estar en aquest col·lectiu. A veure si ara m'animo a jugar a la travessa.
Vinga, va, a veure.
Mira, doncs al llarg dels anys la quiniela ha anat recollint totes aquestes històries curioses. El primer gran premi milionari es va repartir el 4 de febrer de l'any 1968, dia en què un afortunat va aconseguir el premi més gran guanyat fins llavors a la travessa i en qualsevol altre joc o sorteig a Espanya. L'encertant era un jove agricultor de 18 anys de Valbuena de Duero, a la província de Valladolid, anomenat Gavino Moral Santa. Va fer molt popular aquest noi, que amb els seus 14 enceres va convertir en una de les persones més populars d'Espanya. El jove Gavino va guanyar 30.207.774 pessetes, una veritable fortuna en aquella època.
Sobretot si has invertit menys de 10 pessetes.
Clar. Exacte. El cas és que quan la premsa d'aleshores es va interessar per aquest cas, Gavino Moral va explicar que havia omplert la butlleta tirant un dau.
Veus? Clar. Com s'ha de fer.
És a dir, no sé si seguia o no la primera divisió aleshores, però el noi amb un dau va anar...
Potser t'enfades menys, perquè quan saps de futbol i dius, a veure, aquest jugador que t'està lesionat, ara aquesta alineació, això no anirà bé, tal, penses, has pensat, li has dedicat temps, preveus que jugaran d'una determinada manera i a sobre no quadra i no guanyes diners, com a mínim, a l'atzar.
I perdoneu, clar, has de tenir 18 anys, no?, per poder jugar a la travessa.
Exacte.
Pels pèls.
No, li va anar justet.
Bé, a mi no m'han demanat mai carnet per anar a l'administració de loteries i presentar la butlleta, perquè sempre...
En tens més de 18?
En tinc més de 18,
val.
Per desgràcia meva.
Però no ho sembla.
Però no ho sembla, gràcies. Però hi va haver un cas a un nen que li va tocar la grossa de Nadal, un any, un nen menor d'edat, i no sé si el va poder cobrar, però hi va haver aquesta polèmica de si els menors d'edat podien
jugar o no,
a la... Perquè l'administració de loteries no et demanen aquest carnet. Però situem-nos a l'any 1968. A vosaltres, si us toquessin aquests 30 milions de pessetes, amb què us haguéssiu? I amb 18 anys, amb què us els haguéssiu gastat?
Home, primer pensar. Diuen que això primer de tot has de pensar. Algun viatge.
Sí, també viatjar, no? Viatjar, agafar un avió, amb els amics, no? Convidar-los.
L'any 1968, estem parlant. O sigui,
home, encara més.
Si som el senyor Gavino Moral-Sant...
Aquella època potser hagués hagut de demanar permís al meu pare, no?, per poder viatjar, o al meu marit, clar, si n'hagués tingut...
Però sabem el que va fer Gavino, no?
Sí, Gavino va explicar a la premsa, perquè és que Gavino va ser molt popular, aquell, clar, era el primer gran premi milionari que es feia a Espanya, per tant, molts diaris de l'època se'n van interessar, les ràdios, els mitjans. Va explicar que se'ls va gastar en la compra d'una finca, recordem que era un jove agricultor, una finca, es va comprar un pis a Valladolid, a la capital, i es va comprar dos cotxes, un Chrysler i un Seat.
Que jo sé que no és culpa ser milionària. Si plogués llençant els bitllets pels aires...
Nois, és la dada, eh? Un Chrysler i un Seat. Sí. Li feia il·lusió, no?, tenir aquesta combinació, aquest dueta.
Sí,
una cosa més pràctica, igual que pensava, comprarem la finca i després ja quan siguem més grans, per tenir-ho tot a prop de casa, un piset a Valladolid.
Jo no sé els preus que hi devien haver en aquella època, o sigui, quin valor tenien els habitatges o els cotxes aleshores, però jo crec que li devien sobrar encara uns quants calés.
Potser amb un milió de pessetes compraves ja un pis, sí, a Valladolid, eh? Que no estem dient la milla d'euro. Van
tocar 30 milions de pessetes d'aquella... No.
Sí!
Ah, i segur que la travessa hi va posar un 1 al Valladolid, no? Aquest noi devia ser de Valladolid, no?
Era de Vallbuena del Duero, la província de Valladolid.
Veus? Molt bé. Sempre guanyava el Valladolid, no? Suposo, en aquella època, per ell. No, però és que és això que et deia.
No ho sé, no hi era.
Tu que tens totes les dades
del
Montxavi Toscano.
No hi era, l'any 68 no hi era per seguir la primera divisió.
Va, més anècdotes que ens portes a la travessa.
Mira, la següent protagonista és una dona jubilada de Puerto de Santa María, a Cádiz. Aquesta senyora es va fer rica l'any 1997, és a dir, anem més ja cap aquí, de la manera més inesperada. Cada setmana, el fill de Josefa Sánchez Sevillano, que és com es deia aquesta senyora, lliurava a la seva mare una butlleta perquè ella la portés a validar l'administració de loteries. És a dir, el fill omplia la butlleta, una mica com el que feia
jo,
el teu germà,
sí, sí.
Però el fill ja no feia acompanyar la mare, sinó li deia, mare, vés-hi tu, sisplau, a l'administració de loteria i porta'm la
butlleta signada.
El cas és que el dissabte 11 de gener d'aquell any 1997 el fill no va poder donar la butlleta d'aquella jornada a la seva mare. Desconeixem per què no, però la dona va tenir la idea de copiar els signes de la butlleta anterior, de la setmana anterior. Guardava la butlleta de la setmana anterior i va dir, faré la mateixa seguint que faré la butlleta d'aquesta setmana i seguiré la següent. Doncs així va ser que per atzar la família es va fer milionària després d'emportar-se un premi de 308 milions de pessetes. L'equivalent seria 1,8 milions d'euros.
No està gens malament, ens dona per fer uns quants viatges, Mercè, això.
Total, i de comprar uns quants pisos. Sí. Bueno, algun no, tampoc molts, però tampoc molts. Però bé.
En aquest cas no es va explicar què es va fer, no se sap.
I a més d'aquests 308 milions, una part considerable va cap a Hisenda, per tant, ja anem rebaixant la xifra.
Clar, no sabem si l'any, amb el premi del senyor Gavino, del noi aquest, Hisenda també es van quedar una part. Sabem que l'any 1997 segur,
clar,
que una part del premi va tributar en aquest cas. Però bé, anem per una altra història que ens deixa la Quiniela.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga.
Clar, un d'aquests guanyadors, no?, que... històrics, no?,
de
la travessa.
Un il·lustre
del món de la travessa. Xavi Toscano, qui és aquest guanyador?
Doncs mira, l'última anècdota curiosa dels guanyadors té un protagonista molt conegut per tots els espanyols. Parlem ara del dia que Francisco Franco va guanyar una travessa.
Ah, se no podia ser d'una altra manera. A veure...
Va guanyar o va decidir que... Potser...
Que havia de guanyar, no?
La història oficial diu que va guanyar la travessa.
I era l'únic que li faltava, no? Guanyar la travessa...
Guanyava el Real Madrid, no? En aquella època s'emportava tot.
Però ara, ara, ah, ara hi entrarem. Mira, va ser el 28 de maig de 1967 que Franco va encertar 12 resultats i va guanyar 900.000 pessetes de l'època. Per tant, jo crec que per l'import, si s'ho hagués volgut fer bé ell per guanyar-ho, s'hagués pujat a l'import.
Home, l'hauria pensat...
Ho hagués triat una jornada en què la recaptació hagués sabut...
Que no canti tant. Tampoc li feien falta, eh? O sigui...
Doncs mira, aquí el que comentava la Mercè, aquí entraria el morbo de saber quin resultat va pronosticar per a Barça i Madrid, però aquell, cal dir que aquell cap de setmana no va ser una travessa corresponent a la jornada de la Lliga Espanyola.
Ah.
Ja que aquella temporada de Lliga va acabar un mes abans, va acabar l'abril del 67, per cert, una Lliga que va guanyar el Real Madrid.
Veus? Clar.
La travessa on Franco va encertar tots els resultats va ser de la jornada de Lliga italiana.
Tenia amics, també, italians.
Es coneix que Franco era bastant aficionat al futbol, seguia bastant les lligues europees, tenia molta simpatia amb Itàlia, no cal dir per què. Aleshores, seguia molt aquella lliga i va encertar, va fer 12 encerts a la, i van portar aquestes 900.000 pessetes. Una còpia d'aquest bitllet premiat que es conserva emmarcada per la posteritat a la seu de Loteries i Apuestes de l'Estado, encara avui.
Ah,
comprovat el premi, el guanyador va enviar eufòric al seu ajudant, Carmelo Moscardó, a cobrar la butlleta que li havia costat 24 pessetes.
Ha pujat, 24.
Exacte.
Doncs mira, que per cert, també ara pensant, també va intervenir, no? Diuen Franco amb Di Stéfano, ara ho estic connectant bé o no? Amb el fitxatge, el Di Stéfano havia de venir al Barça, no, Xavi?
Di Stéfano havia de ser fitxat pel Barça i Franco va fer perquè fos fitxat pel Madrid, una història que no s'ha acabat d'explicar mai del tot. Hi ha alguns documentals que ho expliquen, però no s'acaba mai de saber la veritat, però sí que Di Stéfano tenia el fitxatge fet pel Barça, de fet estava assignat i estava a punt de ser presentat. Acabarem amb una altra dada de la travessa, amb això que comentàvem dels models de l'UX2. Explicarem que la quiniera ha anat evolucionant al llarg dels anys. El model popular és el que comentàvem abans, del sistema UX2. Fa unes temporades que ja es va eliminar el ple al 15 i ara aquest 15 del partit no seran certs resultats, sinó els gols que marcarà cada equip. Per tant,
és
molt més difícil.
Això amb un dau no ho traiem, eh?
Amb el sistema antic, amb el sistema de ple al 15 de l'UX2, la travessa més complicada va ser la que de la jornada del 10 de gener de 1993, una butlleta que incluïa ja el sistema aquest que comentàvem, dels 15 encertants. Aquesta jornada no hi va haver cap victòria dels equips locals i tots els signes van resultar variants. Per tant, cap apostant va ser capaç de trobar la combinació guanyadora, que va acabar formada per 9 empats i 6 victòries visitants, és a dir, 9 X i 6 dosos, i cap 1.
Segur que algú ha dit, jo posaré tot X.
Sí,
t'imagines que tothom empata?
Segur. D'aquestes, o no sé, és que és com algú màgic, no?, també, que són aquests criteris, no?, que entren a fer la travessa.
Sembla poc probable, però alguna vegada potser ha de passar.
Ah, tinc ganes de fer una travessa.
Sí, ara jo us convidaria a anar a una administració propera d'aquí.
Sabem quant costa una travessa avui?
La senzilla, fins que jo jugava, costava 1 euro la senzilla, és a dir, que tu marques...
166 pessetes. Ara, com que anàvem parlant, 2 pessetes, 24 pessetes...
Olga Vallejo, va, què et sembla? Deixem-ho per escrit, no, en antena. Va, al sortir avui, que anem a dinar...
Fem una travessa. Joc responsable, farem una travessa.
Farem una i...
Passem la imatge i ens ajudes.
I dilluns diem el resultat.
Vinga, ho comprovem, a veure si l'hem encertat.
A veure si tenim sort. Ara us imagineu... que el dilluns...
D'aquí 75 anys sortiríem amb un programa de ràdio com a Històries Curioses.
El dilluns 8 de novembre, quan anem a fer el traspàs amb en Pol... Oh, no hi ha ningú.
Hi haurà un Xavi Toscano d'aquí 20 anys que explicarà el que està passant ara mateix, no, Xavi?
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Xavi, per apropar-nos a aquest 75è aniversari del sorteig de la travessa futbolística amb aquestes històries de la quiniela, si m'ho permets.
Moltes gràcies. El mes que ve tornarem amb més
històries pensant, a veure de què parlaràs.
Aquestes...
Doncs moltíssimes gràcies. Olga, tampoc marxis gaire lluny. Nosaltres 2 minuts i ens situem al punt de 2:15 aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una petita pausa i a la tornada obrim les portes de l'Espai de Salut Natural per tothom.
Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre els animals i el medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Los comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Ara mateix passant gairebé 2 minuts a 2:15 i en uns instants tornem a obrir les portes, com cada dia fem de dilluns a dijous, a l'Espai Salut Natural per tothom, aquí al matí a Ràdio Estel. Contem, com sempre, amb els millors professionals i especialistes mèdics. Ells són el doctor Juan Márquez, d'una banda, també el doctor Jacinto Valverde. Us recordem que aquest espai, doncs, és el vostre espai de salut i benestar del matí a Ràdio Estel, al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic que tingueu, qualsevol dolència que us faci patir, que us angoixi i que vulgueu saber, doncs, la resposta dels nostres metges, què heu de fer. Us expliquem com.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs ja sabeu, fins a la 1 del migdia aproximadament respondrem tots els vostres dubtes mèdics a través d'una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens pots escriure directament, doncs, un correu, que com sempre s'ha fet. El correu és almatí@radioestel.cat, almatí@radioestel.cat, o aquesta nota de veu al 663-99-30-62. Dit això, vinga, que ja contem amb el doctor Juan Márquez, metge especialista en medicina de família, membre de la Societat Espanyola de Medicina de Família i també de la Societat Espanyola d'Hipertensió i expert, com no podia ser d'una altra manera, en salut natural. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Márquez, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va el jueves? Ay, ¡qué alegría! Me ha pasado la semana volando, doctor, ¿eh?
Claro.
Parecía que nos saludábamos el martes y, mire, ya estamos a jueves. Es que esto es un no parar, doctor Márquez. ¿Cómo ha ido la semana?
La semana ha ido bien, de momento.
Bueno.
Sí.
Claro, es que yo ya, cuando hablo con usted, yo ya tengo medio pie en el fin de semana, ¿eh? ¿Se da cuenta o no?
Sí, claro, ya estamos muy cerquita.
Bueno, venga, recordem novament, va, els nostres oients, que si voleu compartir aquest dubte mèdic amb el doctor Juan Márquez, que heu de fer? Nota de veu al 663-99-30-62 o també un correu, podeu escriure-ho al matí@radioestel.cat. I com cada dia sabeu que en aquests primers minuts de l'espai el que fem és conversar amb els nostres doctors sobre alguna dolència, alguna malaltia, alguna molèstia que tinguin a veure amb la nostra salut. Doctor Márquez, hoy queremos hablar de hipertensión. Doctor, ¿cuáles son las principales causas que pueden provocar hipertensión?
La principal causa es idiopática, es decir, causa no conocida. Esa es la principal causa. Esa es el 95% de las hipertensiones que vemos, las que no encontramos una causa. Un 95% del total. Evidentemente, luego, según en qué edades se ven, si tú ves una hipertensión con una persona de 30 años, la necesidad de investigar si existe una causa secundaria, es decir, si está dentro de ese 5%, es más necesaria, y probablemente en esa edad el porcentaje es algo mayor, porque no se dan hipertensiones con esa edad, ¿no? Pero la principal causa de hipertensión suele ser idiopática, de causa desconocida. ¿Qué ocurre? Que existen determinados factores que predisponen a la posibilidad de padecer hipertensión, y son fundamentalmente dos, que son la obesidad, o tres, si queremos. La obesidad, que lleva implícita una mala alimentación, que sería el segundo, y el sedentarismo. Esas tres cosas conllevan un incremento proporcional de los niveles de tensión arterial. Es un hecho. Es más fácil tener hipertensión arterial si uno es gordo que si uno es delgado, y es más fácil tener hipertensión arterial si uno no se mueve en todo el día de la silla y así hace deporte. Entonces, esas causas, dentro de que la causa al final es idiopática, porque no nos queda claro por qué hay personas que se predisponen más a una mayor facilidad para tener hipertensión arterial que otras, pero sí sabemos dentro de eso que determinados fenotipos, pues eso, obesidad, sedentarismo y una alimentación, bueno, mala alimentación, un mal descanso, en fin, los hábitos de vida pueden predisponer con mayor facilidad a padecer hipertensión arterial. Vamos, si yo hago deporte, si yo me alimento bien y si yo soy delgado, tengo menos papeletas que una persona que sea sedentaria, que sea obesa y que no haga absolutamente nada de ejercicio.
Y doctor Márquez, la hipertensión nerviosa, emocional, si me lo permite, ¿cómo nos puede afectar? Sí.
La demostración de esa hipertensión es compleja. Es como cuando es la hipertensión de bata blanca.
Exacto.
Hablamos, ¿no? No, es que yo me pongo nervioso cuando, mire, Paquita, o mire, Juanín, o mire, Andrés, déjese de historias. Usted tiene una tensión de 17-10 y esa tensión la tiene, y no es porque me vea a mí, que soy feo, pero no tanto, ¿no? Eso es una cuestión de... No tiene la culpa mi bata. El problema es que se achacan muchas hipertensiones emocionales a hipertensiones reales. Y es ahí donde está el problema. En los años que llevo, he visto muy, muy, muy escasas hipertensiones de bata blanca. Muy escasas. Es verdad que alguna vez hemos puesto un aparato para medir la tensión arterial en casa, y efectivamente pues se ha demostrado que el paciente estaba en la consulta y efectivamente pues se ponía mal nervioso por las circunstancias que sea, y tenía un exceso de tensión. Pero esos pacientes que he visto que se ponían nerviosos en mi consulta, al cabo de los años han acabado siendo hipertensos FETEN.
Ya.
Es decir, quien tiene una predisposición, bueno, yo gracias a Dios no lo soy, tengo una edad y de momento, y tengo herencia para tenerla, pero no, mi tensión, hombre, si me vienen a atracar o estoy en una situación...
En situación de conflicto, doctor, ¿no?
Situación muy, muy grave de conflicto, ahí sube la tensión a todos, ¿no? O si estoy viendo jugar a
su equipo.
En este caso, pues probablemente ahí, si uno me toma la atención, o si estoy viendo la final del campeonato del mundo y está jugando, y nos estábamos jugando la copa, pues ahí probablemente, si usted me toma la atención, voy a estar. Esas situaciones se pueden dar, pero esas situaciones son extremadamente puntuales y luego la tensión queda absolutamente normal, ¿no?
Ajá. Venga, doctor, vamos a repasar los riesgos de padecer hipertensión, ¿no? ¿Cómo me puede afectar a mí?
El principal riesgo son dos. Es un factor de riesgo cardiovascular importantísimo. La hipertensión arterial es el principal o la base de la insuficiencia cardíaca. Más tarde o más temprano, un paciente hipertenso desarrolla insuficiencia cardíaca, en mayor o menor medida. Cuanto más controlado tengamos la tensión, más tarde aparecerá la insuficiencia cardíaca. pero si no la controlamos, la insuficiencia cardíaca aparecerá exactamente, pues irá apareciendo a lo largo de los años. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Pues la incapacidad del corazón para contraerse y para hacer su función, que es bombear sangre al resto del cuerpo. Eso por un lado. Y por otro lado, el componente vascular, es decir, riesgo de ictus, peor riego cerebral, lo cual implica desde demencias, Alzheimer, posibilidad de padecer ciertas enfermedades neurológicas, mayor lentitud de pensamiento, fundamentalmente esos dos, la tensión arterial que afecta, el factor de riesgo cardiovascular, también posibilidad de padecer más infartos, posibilidad de padecer más ictus. Eso lo tenemos, posibilidad de afectar a la retina, por ejemplo.
Y también, ¿no?
Usar ceguera, sí, una hipertensión es que una hipertensión, y luego los riñones, que los he olvidado, los grandes olvidados de la tensión arterial, una insuficiencia renal puede acabar produciendo una hipertensión puede acabar produciendo una insuficiencia renal y viceversa, la insuficiencia renal puede provocar una hipertensión.
Claro, es que ahora le iba a preguntar, porque muchas veces cuando tenemos problemas con la tensión, ¿no?, nos envían al nefrólogo, ¿no, doctor Márquez?
Sí, de hecho, el nefrólogo es el encargado o el especialista mayor de la hipertensión arterial. Luego estaremos los médicos de familia, ¿no?, probablemente, pero el nefrólogo es el auténtico especialista, porque regulando y protegiendo el riñón, estaremos protegiendo y regulando la tensión arterial de mucha mejor forma, ¿no? Entonces es el especialista. Sí,
¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos prevenir esa hipertensión? ¿Existe algún tratamiento natural o con algún tipo, ¿no?, algún estilo de vida? ¿Qué nos recomendaría usted, doctor Márquez?
Estilo de vida y tratamiento. Esas son las dos maneras. Bueno, el tratamiento, mejor dicho. Estilo de vida y aportar una serie de sustancias, ¿no?, naturales. El estilo de vida, lo sabemos, comer sin sal, huir de la obesidad, huir del sedentarismo y dormir las horas suficientes. Muy importante, el descanso. El descanso es fundamental para mantener correctamente esas arterias de una manera que no generen hipertensión. Y luego, como complemento natural preventivo, yo hablaría del más omega punto rojo, los ácidos grasos omega 3, el DHA, el EPA y el DPA en este caso, que nos ayudan a regular los niveles de tensión arterial, que nos ayudan a controlar colesterol y triglicéridos, que nos ayudan a regular y a mejorar o a mantener sanas esas arterias, esos pequeños vasos sanguíneos y esos grandes vasos sanguíneos. Y una cosa que he olvidado, el tabaco. El tabaco respecto a las causas, todo lo he estado olvidando todo este tiempo, el tabaco resulta un factor de riesgo para la tensión también altísimo, porque daña las arterias y ese daño arterial es un daño que poco a poco se va haciendo irreversible, va haciendo que las arterias se vuelvan más rígidas y esas arterias más rígidas van generando paulatinamente un aumento de la tensión arterial, con lo cual también ese modo de vida a suspender el tema del tabaco. Y luego, para proteger, pues, los ácidos grasos omega 3, el más omega punto rojo, tomado diariamente. Si lo que queremos es tratarla, hay otro complemento que se llama Dinaten, ¿no? Además, tratarla en solitario o además de nuestra medicación antihipertensivo, el Dinaten nos puede ayudar a proteger o a regular mejor aún esa tensión arterial.
Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar los principales beneficios, como nos estaba explicando avui el doctor Juan Márquez, beneficis i també ingredients del Mas Omega Punto Rojo.
Mas Omega Punto Rojo conté, entre d'altres, àcids EPA i DHA, i a més, vitamina E. Els àcids EPA i DHA contribueixen al funcionament normal del cor. La vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules davant dels danys oxidatius.
Pues dicho esto, avui a l'Espai de Salut Natural per Tothom, aquí al matí a Ràdio Estel, ja sabeu, el vostre espai on dediquem aquests minuts a parlar de la vostra salut, on podeu compartir els vostres dubtes perquè el doctor Juan Márquez resolgui i et dongui una opinió mèdica al respecte. Com ens pots fer arribar aquests dubtes? Doncs mira, ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també un e-mail al matí@radioestel.cat. Dit això, venga, doctor, vamos a empezar por este email de Fermín, que nos ha escrito desde Santa Perpètua de la Mogoda. Dice, buenos días, doctor Márquez. Soy una persona de tradiciones y eso de los trucos y los tratos se los dejo a los magos. Fíjese que ya sé por dónde debe ir Fermín, ¿eh?
Yo también.
Por lo que estas fiestas, pues aprovecho para visitar a los difuntos, entiendo que es de esta semana, y comer castañas y boniatos en el hogar. Tampoco pueden faltar los panellets, dulce típico de aquí Cataluña, creo que en Madrid tienen los huesos de santo, que son muy buenos, a falta de piñones. Pues con la ingesta de tanto dulce, doctor Márquez, me siento más cargado y el médico me recomendó bajar un poco el nivel y también el peso. Y como se acerca Navidad, me gustaría hacer todo lo posible para poder disfrutar de las fiestas como se debe. ¿Qué podría hacer estos meses para mejorar mi salud? ¿Qué podemos recomendarle a Fermín, doctor Márquez?
Está hablando de bajar de peso.
Por un lado, bajar de peso, entiendo, sí. Y en el sentido, él comenta que se siente más cargado, ¿no? Entiendo que también igual debe tener algún problema con el sistema digestivo. No sé, estoy pensando a ver qué puede ser, ¿no?
Pero yo no entendía demasiado bien la
pregunta directa, ¿no? Yo entiendo que sería, por un lado, intentar rebajar, ¿no? Para poder llegar a un peso estable, para llegar a Navidad, entiendo, con no con muchas reservas, ¿no, doctor? O sea, vamos a ayudarle a adelgazar, entiendo.
Sí, le vamos a intentar ayudar a adelgazar, pero vamos, que
bueno, igual también, mire, doctor, igual también Fermín nos pedía, puedo deducir, a ver cómo lo ve usted, igual es esta ansiedad a veces, ¿no?, que nos da también para comer, que no podemos parar, ¿no?, de comer, sobre todo cuando tenemos tantos dulces.
Sí, yo lo que pasa es que veo, según yo lo veo,
sí,
veo un... Bueno, vamos a ver, para ayudarle a adelgazar y a
tener
peso,
sí,
yo hablaría aquí de dos cosas, de Burnium y de Aqualim, ¿vale? Burnium es un complemento que nos puede valer y que funciona muy bien para intentar bajar de peso, puesto que se trata de un complemento de estos que llamamos quemagrasas, ¿no? Que son... bueno, pues que funcionan bien para ese tipo de situaciones donde existe un exceso de grasas, un exceso influye en el metabolismo de las grasas, es lo que hace Burnium, ¿no? Es lo que llaman, lo que he hablado, ¿no?, los quemagrasas que hablan los pacientes. Uh-huh. Y que se toma una cápsula después de la comida y otra cápsula después de la cena. Entonces, en este caso el Burnium, por un lado, y por otro Aqualim, que es un complemento que nos va a permitir el ser capaces de disminuir la cantidad de líquido que retenemos. Y ese exceso de retención de líquido también forma parte del sobrepeso, y es muy importante que así lo hagamos y que así lo tomemos. El Aqualim es líquido, hay que disolver 30 mililitros del producto, el litro y medio de agua, y ese litro y medio nos lo vamos bebiendo a lo largo de todo el día. De tal manera que al final, en el litro y medio de agua nos lo bebemos con el producto dentro y conseguimos no retener tantos líquidos y eliminar más fácilmente el exceso de líquido sobrante, que eso es parte del sobrepeso. Para el tema de controlar la ansiedad por la comida, funciona muy bien otro complemento que se llama Temple, de Laboratorios Maen. Temple, de Laboratorios Maen, es un complemento que
¿Cómo nos puede ayudar ese complemento?
Y, pues aguantando, controlando la ansiedad, controlando...
Esa ansiedad, ¿no?, en el momento de comer, ¿no, doctor? Que a veces vamos con muchas ganas, no tenemos control.
Y no tenemos un control, claro, efectivamente. Y controlando esa ansiedad, tomando una cápsula por la mañana y otra cápsula por la noche. Y funciona muy, muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que ahí nos va a ayudar perfectamente a controlar los niveles de ansiedad, que también forman parte de, bueno, pues de ese exceso que a veces, bueno, de esos excesos que a veces cometemos. Se toma Temple, uno por la mañana y otro por la noche, el Burnium, una cápsula después de la comida, otra después de la cena, y Aqualim, 30 mililitros del producto, el litro y medio de agua, y nos vamos bebiendo ese litro y medio a lo largo de todo el día.
Y llegamos fantásticos a Navidad, ¿eh, doctor?
Pues eso se trata, creo yo, ¿no?
A sacar reservas, ¿no? Claro. No, ahora en serio. Y también, mire, ahora estaba pensando, cuando lo estaba escuchando, que Fermín igual también quería comentar esas digestiones pesadas, ¿no? Porque a veces cuando cometemos estos excesos, ¿no? Pueden ser dulces o comidas con amigos o lo que sea. Claro, nos puede causar que luego suframos, ¿no?, esos excesos con digestiones que nos cuestan, ¿no? ¿Cómo podemos ahí ayudarlos desde la medicina natural?
Pues el exceso desde la medicina natural, con un complemento, con dos, diría yo. Uno de ellos, y que además, puesto que van a venir las Navidades, y antes de las Navidades tendremos las comidas navideñas de empresa, amigos y demás, pues nos puede venir muy bien la toma por un lado.
Cumpleaños también, doctor, porque yo no sé usted, pero yo empieza ya el calendario de... Yo todos los cumpleaños los tengo como ahora, en la temporada de invierno, antes de Navidad.
Entre el 11 de noviembre y el 24 de diciembre, no, perdón, y el 31 de enero tengo... Del 31 de diciembre tengo 6, o sea, estoy igual. 6, seis de gente... Que bueno, pues eso.
Que se tienen que celebrar, ¿no, doctor? Gente cercana, ¿no?
Gente cercana que tengo que de las 6,
Mire, de aquí, de hecho, hace una semana es el cumpleaños de nuestro técnico, de José. O sea, que esto ya... José da al tren de surtida, como decimos aquí, para los cumpleaños. No, pero ahora en serio, claro, tenemos ya a la vista muchas celebraciones, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esos excesos?
Pues con dinagás, por un lado. Dinagás es un complemento líquido para tomar antes de la comida de mediodía. Uh-huh. Y por otro lado, Fitopat.
Vale.
Fitopat, que nos ayuda a cuidar la salud del hígado y que se toman 3 veces al día. Desayuno, comida y cena.
De acuerdo. Venga, que nos da tiempo a leer otro email. Dice, buenos días, doctor Márquez. Soy Pepe, de Castellfollit de la Roca. Con la llegada del frío me cuesta más moverme y me quedo toda la tarde cerca del hogar y solo salgo por la mañana para cuidar el huerto. Por lo que se me hinchan más los tobillos. Intento ponerlos en alto y tomar zumo de limón porque Josep, mi vecino, me dijo que ayudaba. ¿Qué podría hacer para mejorar el hinchazón? Muchísimas gracias.
¿Cómo es esto? ¿Zumo de limón?
Zumo de limón, comenta Pepe. Que se lo ha dicho su vecino, también nos comenta, Josep.
Curioso, bueno, pues podría ser un...
¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión?
No, desgraciadamente no tengo frente a esto. O sea, no tener opinión es como lo más triste del mundo.
No, hombre, no.
Pero no la tengo, en realidad, porque no la tengo porque no...
Vamos a emplazar, vamos a citar a ver a Pepe de Castellfollit, si por favor nos puede dar más datos, ¿no, doctor Márquez?
Sí, me interesaría porque...
Pues ya, vamos a hacer este llamamiento, a ver si llega.
Encontramos una explicación razonable a esto, que la tendrá seguro, también lo digo, porque todas estas cosas de tradición al final acaban teniendo.
Totalmente.
¿Recomendaría algo para las piernas? Para...
Sí, eso es verdad, que se hinchan los tobillos, ¿no? A veces, doctor.
Yo usaría Fluyen en crema, aplicándose 2 veces al día la crema, por la mañana y por la noche, y usaría Fluyen en viales. Y Fluyen en viales sería la toma de un vial por la noche, todas las noches, pues en la cena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con eso pues podría ser suficiente para, uh-huh, para que poco a poco vayamos dándonos cuenta de que, bueno, de si esas piernas se van deshinchando, si van yendo a menos y en qué manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser interesante hacerlo así.
Por tanto, Fluyen, ¿no? Nos comentaba, doctor.
Fluyen en viales, uh-huh, y Fluyen en crema.
Uh-huh. De acuerdo, pues justamente pues para este tema, cuando se nos hinchan los tobillos, que como nos estaba explicando el doctor Márquez, pues igual es debido a esta circulación, ¿no? Que no acaba de funcionar muy bien. Puede ser un toque de alerta, ¿no, doctor? Que nuestro cuerpo nos hace.
Sí, yo creo que puede ser un toque de alerta, pues uh-huh, sí, porque es como va la cara, ¿no? Uh-huh. Cuando no tenemos cuando la circulación no va bien.
Pues doctor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias.
Cuídese muchísimo y como siempre, nos escuchamos el lunes.
Pues gracias, nos escuchamos el lunes.
Venga, un abrazo, doctor Márquez.
Un abrazo grande.
Com ja ho sabeu, mireu, tots els productes que ens van recomanant els doctors des d'aquí, des de l'Espai de Salut Natural per tothom, al matí a Ràdio Estel, els podeu saber més, podeu comprar-los també a Arbolaris, per a farmàcies i farmàcies de Barcelona. També podeu fer la vostra compra per telèfon, a aquest telèfon, mira, 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores pensa que tens el producte a casa teva i si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte especial. Torno a repetir el telèfon. 669-56-1768. A més, com sempre, pots fer també la teva compra online a main.es. Mateix, res, ens situem gairebé al punt, a punt d'arribar a les 11, faltant res, 6 minuts. Aquesta última hora, que per cert ens arriba des del Congrés dels Diputats, i és que el Congrés, la Cambra Baixa, ha rebutjat les 7 esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Què significa? Doncs que d'aquesta manera els comptes generals continuen el seu tràmit parlamentari, per tant, doncs continuaran endavant. Aquesta notícia ens l'ampliarà d'aquí uns minuts als serveis informatius de Ràdio Estel. Recordem que Esquerra Republicana doncs no va presentar cap esmena a la totalitat, que això ja va ser com un gest, i d'altra banda, doncs Junts sí que en va presentar una. La notícia és aquesta hora, que el Congrés doncs ha rebutjat aquestes 7 esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat, i estarem molt pendents d'aquesta notícia en el transcurs dels dies. Ara sí, aquesta sintonia doncs ens marca que amb qui hem de parlar és amb Marta Harque, aquí al matí a Ràdio Estel, que com ja sabeu, cada dia ens proposa aquella pregunta, no?, que va encaminada que els nostres oients doncs es puguin dur aquesta magnífica cistella que aprovo. Què has de fer? Doncs si saps la resposta de la pregunta de la Marta, ens pots enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també ens pots enviar un correu al matí@radiostel.cat. Marta Harque, avui l'excusa del David Serra no val ja, eh?
No, però avui en tinc una altra, que l'Olga Vallejo estava baixant les escales amb un company i anaven molt a poc i no els podia avançar.
Cert.
Que heu baixat tots amb filera.
Home, tots en comitiva perquè volíem saber... O sigui, jo estic molt encuriosida...
Estan molt nerviosos.
...per l'enigma d'avui, a veure com va madurant, com va madurant.
Sí, no? Perquè avui la pregunta era difícil, Marta.
Ja ha sortit madurat avui l'enigma.
Ha sortit cremat, ja, directament.
Ja vens amb l'abric dins de...
Sí, perquè m'han dit que feia fred.
Està molt raro. Com que d'aquí poc connectem amb Rússia, no?
Exacte.
Tu ja t'has preparat per aquesta connexió, no?
Sí, sí,
has fet de Manel a Elias, directament,
jo,
David.
Jo, com aixeco de la cadira de la taula de redacció del segona planta, i ja em poso la jaqueta. Vagi on vagi.
Vagi on vagi.
No fos cas que et truquessin a tu per anar de corresponsal a Rússia.
No fos cas.
Escolteu, va, recordem aquest moment èpic que hem tingut aquest matí amb aquesta pregunta que ens feies.
El voleu reviure?
Si us plau.
Va, avui, com sabeu, és l'aniversari de Luis Figo, un dels futbolistes més odiats a Can Barça. Com sentiu, desperta emocions aquí a l'estudi de Ràdio Estel. I no sé, bueno, aquí ja ho sabien, no? Però en una de les seves visites al Camp Nou, doncs el portuguès li van llançar el cap d'un animal com a símbol de l'enemistat que li professava l'afició, que en qüestió de mesos havia passat d'ídol blaugrana a traïdor. Luis Figo, com sentíem aquí al David Serra.
Traïdor total.
La pregunta del concurs d'avui és: al cap de quin animal van llançar a Luis Figo al Camp Nou? I aquesta és la segona pista.
Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare.
S'ha de ser molt avispat
ara
avui per...
Ara no la saps?
Ho tenia claríssim i ara m'ha descol·locat amb aquesta pista.
Doncs la Pepa, jo sóc molt fan d'aquests dibuixos. M'agrada moltíssim.
A mi també m'agrada molt. Quan ho veia les meves nebodes, la Pepa...
Jo encara ara, si fes
zapping...
Es diu... El cognom quin és?
Pic.
Ah, Pic.
Pic, de foto. Pitcher.
Pic. Pepa Pic.
Què vol dir Pic en anglès?
Pic de pitcher, el diminutiu de foto, ve d'aquí.
Ah, sí?
Sí, home, i tant.
De fotografia.
Pitcher.
Està bé, aquest cognom. Bé, va, vinga,
Marta. Pepa fotògrafa.
És fotògrafa, home.
És fotògrafa, la Pepa.
Entre moltes altres coses.
Fa de tot.
I és de color rosa.
No sé si era parenta del que van llançar... No. Esperem que no ho sigui.
No, perquè aquesta família britànica, que són britànics, tothom és bon rotllo.
Ah, sí?
És veritat, són britànics.
Sí. Són britànics.
Tenen la cua així com enrotlladeta?
Aquests també, sí. Aquests també.
Marta Harque, vinga.
Què?
Queixaràs,
No em queixo, a més avui superben acompanyada. Si ja ho sabeu, com l'Olga Vallejo,
espera,
el David i la Mercè, doncs ens podeu enviar ja la vostra resposta per WhatsApp, com cada dia, al 663-99-30-62, o bé per correu al matí@radioestel.cat. Avui val a dir que totes les respostes que estem rebent són correctes.
Home, quina sorpresa.
Cosa que ens encanta, ens agrada molt.
Sí, cada dia ha de ser així, Marta.
Clar, home, a veure, no us ho poso molt difícil, eh? I quan us ho poso difícil també ja de seguida voleu més pistes per encertar-ho.
Perdoneu, clar, demà és divendres, ja, o sigui, demà ja és el sorteig, no?
Demà és el sorteig.
De la setmana.
I demà també us agradarà la freqüència madurada. Demà va de colors de cabell i... Bé... Sí, va. Jo penso que també l'encertareu.
Doncs per tots els oients, vinga, participeu, si sabeu la resposta, quin és l'animal, no? El cap de l'animal...
De quin animal,
de
sí.
De quin animal, doncs, va sortir volant al Camp Nou. Quin any era? Era el... Has dit?
El 2000 va ser quan Figo va fitxar pel Barça, doncs devia ser el 2001, aquella mateixa temporada. Ja ho miraré i ara, quan desvetllem la resposta, ho portaré.
6-6-3-99-30-62, si saps la resposta, nota de veu, també un missatge escrit, o també un e-mail al matí@radiostel.cat. I ara que el David ja ha agafat l'abric, Olga, tu i jo em sembla que haurem de fer el mateix.
He portat orelleres. Viatjaré... No sé com ho faré amb els cascos.
Viatjarem fins a Moscou, ni més ni menys, perquè des d'allà doncs connectarem amb Manel Elias, excorresponsal, podríem dir així, ara li preguntarem, de TV3 a Rússia, que va d'escriure el llibre Rússia, l'escenari més gran del món. En parlarem amb ell aquí al matí a Radio Estel, però abans ens posem al dia amb les notícies de la una amb Anna Closa i Xavi Toscano. Fins ara.